COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Salvador Illa, el polític que vol fer de la calma el seu principal actiu polític, té, entre d'altres, dos problemes urgents a la seva taula. La falta d'un pressupost del govern de la Generalitat i el malestar creixent de dues professions bàsiques, metges i professors. I la situació no millora, perquè la tàctica del govern de la Generalitat de dividir i guanyar mitjançant un pacte amb UGT i Comissions Obreres amb el sector de la educació li ha sortit malament al govern. La resta de sindicats se sent atacada fins al nivell de plantejar un calendari de vagues per acabar aquest curs escolar de màxima pressió. Bon migdia, sóc Sergi Tor i Catalunya afronta 17 dies de vaga dels docents entre el 6 de maig i el 5 de juny. 3 dies de vaga unitaris a tot Catalunya, els dies 12 i 27 de maig i el 5 de juny, i la resta vagues territorialitzades, amb 2 dies per demarcació. És a dir, un alumne de Girona, d'Esplugues, de Sabadell, de Reus, de Tortosa, de Mollerussa, de Lleida o de Terrassa estarà 5 dies amb els seus professors de vaga des del 6 de maig al 5 de juny. Marc Martorella, portaveu del sindicat intersindical, denuncia que això s'està convocant per la falta de diàleg del Departament d'Educació.
El departament es manté enrocat i continua dilatant qualsevol possibilitat de negociació real. No hi ha cap proposta acceptable sobre la taula, ni cap voluntat de corregir el rumb. Per això advertim clarament, sense una proposta digna, aquest curs no acabarà amb normalitat. El departament és plenament conscient que les mesures actuals no responen a les demandes del sector i que cal una rectificació profunda i immediata.
Un calendari ampli de vagues i sense precedents que posarà a prova a Salvador Illa en un tema tan sensible com l'educació. La portaveu d'Eustec Esteque i Yolanda Segura és clara. Són vagues per pressionar.
Quan nosaltres llancem una proposta de calendarització de vagues, doncs és per fer la pressió a l'administració perquè se seguin a negociar i puguem arrencar un acord doncs en els termes que nosaltres considerem que han de ser acceptables. Tampoc és que vulguem fer un mes de vagues perquè sí. No, estem fent com a mesura de pressió.
I quina és la resposta del govern de la Generalitat? Doncs fins ara, res, no es mou. Afirma que l'acord ja està fet. La pujada salarial pactada amb UGT i Comissions Obreres és satisfactòria del 8,5%, gairebé uns 3.000 euros bruts l'any, i que ara, al mes de maig, tindran un pagament únic. I, a més, 50 euros per nit a docents de colònies o estades. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, diu que el que han de fer els sindicats discrepants és incorporar-se a aquest acord.
Pensem que és un bon acord per millorar les condicions laborals del professorat. És un bon acord, és un acord inèdit, és l'acord més important que s'ha fet en termes d'educació, de condicions laborals i del propi sistema en els últims anys i, per tant, aquesta és la posició del govern i aquí continuarem.
Per tant, no es mou el govern de la Generalitat, continua amb el seu immobilisme, tot i que ja coneix aquest calendari de vagues que s'iniciarà el 6 de maig, és a dir, el pròxim dimarts, amb accions als centres. A partir del dia 7, vagues ja territorialitzades i, com dèiem, 3 dies de vaga a tot Catalunya, 12 i 27 de maig i el 5 de juny, amb manifestacions incloses, i 2 dies de vagues territorialitzades, per un total de 5 dies de vaga amb aquesta final de curs que se presenta convuls. I amb aquest conflicte entre els sindicats convocants de les vagues i la Conselleria d'Educació, com dèiem ahir, hi ha un actor inesperat, que és l'actor de les cases de colònies, que han perdut un 54% de reserves. Està derivant en situacions inèdites. La majoria d'alumnes de quart d'ESO de l'Institut Narcís Oller de Valls fa 2 dies que no entren a classe i es concentren a la porta del centre per protestar. Què és el que demanen? Doncs protesten per la decisió dels seus professors de deixar d'organitzar activitats no acadèmiques, és a dir, que no hi hagi sortides escolars. Què està passant, Yolanda Canales?
I avui, un centenar de joves han tornat a mobilitzar-se amb cartells i pintades en una protesta que té origen en aquesta vaga de zel impulsada pels docents, que han decidit que només faran tasques acadèmiques i d'avaluació. I punt. Es tracta d'una mesura aprovada per més del 80% del claustre i que forma part de les accions del col·lectiu docent arreu de Catalunya per reclamar millores laborals i salarials. Els estudiants asseguren que entenen el fons de la protesta, però no la forma. Consideren que aquesta vaga de zel els perjudica directament, especialment, però no només, per la supressió d'activitats extraescolars. Des de la direcció, però, es demana contextualitzar la situació. El director del centre, l'Andreu Deixeus, defensa que les classes s'han reprès amb normalitat a la resta de cursos i recorda que les activitats ja programades es mantenen. També insisteix en que la vaga no va dirigida contra l'alumnat, tot i admetre que les decisions acaben tenint conseqüències.
Llavors, doncs, el que ha passat ara, que algunes famílies, alguns alumnes, entenen aquesta vaga de zel com un atac a l'alumnat, quan en cap cas és això. Sí que entenc, com a professor, que totes les decisions que es prenen als instituts afecten als alumnes, com no pot ser d'altra manera. Això és inevitable i és normal. I ens sap greu a nosaltres tot això. I ens fa...
Mentrestant, els estudiants reclamen ser escoltats i demanen obrir un espai de diàleg amb el professorat. A la porta del centre, el missatge és clar. Suport a l'educació, sí, però també rebuig, diuen, a ser moneda de canvi en un conflicte que no han generat.
Gràcies, Yolanda. No em diguin que la situació no és inèdita i que té fins i tot tocs d'esperpent. És a dir, els professors convoquen un calendari de vagues de 17 dies entre el mes de maig, és a dir, entre el 6 de maig i el 5 de juny. Però a la vegada, alumnes, en aquest cas el Narcís Oller de Baix, fan vaga perquè la derivada de la primera vaga dels professors implica que no hi hagi sortides escolars. Hores d'ara és el principal problema i greu que té el president de la Generalitat a Salvador Illa damunt de la taula. I fins ara, el govern de la Generalitat està realitzant el seu immobilisme, tot i la pressió d'un calendari de vagues que afectarà, per cert, el dia a dia de milers i milers de famílies catalanes. Anem ja tot seguit a serveis. Temps a tarda de sol a la pràctica totalitat de comarques catalanes, temperatures altes fregant els 30 graus a l'interior i ruixats al Pirineu, Vall d'Aran, Pallars i la Cerdanya, que poden ser localment forts, és a dir, la mateixa tònica de l'últim dia. Temperatures actuals a les capitals catalanes, Barcelona 19 graus, Tarragona 20, Girona 23, Lleida 26. Mentrestant, al Principat d'Andorra, hores d'ara, 12 graus de temperatura. Anem cap al trànsit. Com s'està circulant hores d'ara per Catalunya? Adrià Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Hores d'ara, situació en general tranquil·la a les carreteres catalanes, tot i que cal destacar algunes incidències. En primer lloc, hi ha un carril tallat i un quilòmetre de circulació intensa a l'AP7, a Gelida, en sentit Tarragona, per unes obres. En sentit Tarragona també detectem 2 quilòmetres de circulació intensa a l'AP7, en aquest cas a Barberà del Vallès, i a la C-17 a Parets del Vallès, en sentit Barcelona, també detectem els mateixos problemes. D'altra banda, a l'A2 entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà de Llobregat, en sentit Lleida, també detectem 5 quilòmetres de retencions en aquests moments per una avaria. I d'altra banda, també es comencen a formar petits trams de circulació intensa per entrar a Barcelona i al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Finalment, a les rondes de Barcelona hi ha congestió a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat i a la ronda dalt entre Vall d'Aura i Horta en sentit Trinitat. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
El periodisme abusa molt del terme històric i, al cap i a la fi, molt poques coses ho són en realitat. Si tenim una línia per mesurar el que ho és, quan sabem a nivell col·lectiu on érem quan van passar els fets. I fa un any un 28 d'abril del 2025, tothom sap on era quan va saltar la llum. I no era al nostre pis, al nostre edifici, al nostre carrer o al nostre barri, sinó a 60 milions de persones a Espanya, Portugal i sud de França. Sabem el perquè. Un mix energètic descompensat, una massiva entrada d'energia renovable sense cap mena de control regulatori. Sabem que a finals de gener de l'any passat ja se va estar a punt que saltés tot i no es va fer res. I també sabem altres dues coses. La factura del dia l'estem pagant tots i totes en els nostres rebuts i que no hi ha hagut cap mena de dimissió política per aquesta apagada. Ni la presidenta de Red Elèctrica, l'exministra socialista Beatriz Corredor, ni per decència. Perquè un any després, el que no sabem és qui i les causes concretes que van provocar el mix energètic descompensat. Corredor acusa les empreses privades i parla de causes multisectorials. No em diran que Espanya no és un país, primer, on no dimiteix ningú, però és el que millor justifica els errors. La culpa sempre dels altres, o bé sempre ens quedarà aquest acomodí de causes multisectorials. Va ser un dia diferent. Hi ha la cara positiva, la sociabilització i fer coses que no acostumem a fer. Són les veus positives de la gran apagada.
Doncs ho vam viure d'una manera molt graciosa i divertida. Ens vam anar adonant que no podíem fer servir bombolls a la meva filla gran riu. No podíem pujar ni baixar, evidentment, les persianes. Volia escalfar menjar i com no teníem electricitat, doncs no podíem fer servir microones. Llavors vam baixar al supermercat, hi havia una cua que arribava a l'altra cantonada i tothom comprava menjar de, doncs, com de primera necessitat, no? I nosaltres, com volíem fer una barbacoa amb els veïns, vam acabar comprant cafè soluble, donetes, pa de motllo i no sé si un fuet. I després ens vam reunir tots els veïns al terrat i vam fer una barbacoa a la llum de les espelmes i va ser molt divertit, la veritat.
I jo me fui a casa, però el timbre no me funcionava i no tenia les llaves, así que me fui a dar una vuelta por mi barrio. Y como no veía a nadie en mi barrio que conociese, me fui con un grupo de gente cualquiera en un parque a jugar a vóley.
En el moment, pues, bastant d'incertesa, perquè bueno, jo tinc una parella a distància, que és de la Costa Brava, i no sabia res d'ell, no sabia què estava passant, no sabia on estava mi germana, sí que vaig anar a casa i estaven els meus pares, però mi germana no sabia on estava, i pues, tot el dia amb la ràdio, perquè no sabia exactament pues, el que estava passant.
La ràdio, la cadena COPE, que va ser el millor mitjà de comunicació, la ràdio a piles, la vella ràdio, l'antiga, que va recuperar el seu domini. Ara bé, sempre millor escoltar la ràdio amb llum, com a dia d'avui. Però sí que aquell dia va evidenciar que la transició energètica no era només una qüestió de sostenibilitat, sinó sobretot d'enginyeria. Un sistema amb poca inèrcia i dificultats per gestionar una sobretensió inesperada. Ara, un any després, toca analitzar-ho. Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, apunta que s'ha prioritzat la economia per damunt de la tècnica.
Bueno, pues perquè ha pesat més i està pesant més els conceptes econòmics que el concepte del trilema, del concepte de seguretat, de subministrament i el concepte de sostenibilitat. I aleshores, en el moment en què se li dona més pes a l'economia, al cost de l'energia i al valor de l'energia, fa que algunes vegades es deixin de banda pues, conceptes com és són la seguretat.
El conegut trilema elèctric, economia, sostenibilitat i seguretat, ha quedat descompensat. Tot i això, després d'un any de canvis i més control operatiu, el sistema ha començat a reaccionar en millores en procediments, tecnologia i gestió.
Jo crec que s'han fet deures, perquè s'han millorat un seguit de procediments, s'han millorat un seguit de procediments sobre el control de tensió, recentment s'ha aprovat un nou procediment sobre com estaran o com es regulen les proteccions del sistema. Per tant, s'han fet coses per evitar que torni a passar. S'ha tirat endavant temes com la instal·lació de compensadors síncronos i, per tant, Red Elèctrica ha publicat ja el seu primer pla d'instal·lació d'aquests compensadors síncrons i que estaran en servei doncs, quan no va donar plaços, però que els tindrem i suposaran una ajuda pel control de tensions.
L'apagada també va donar una altra lliçó preocupant i que s'han de prendre les mesures correctives. Un total de 400.000 persones de l'àrea metropolitana de Barcelona es van quedar sense subministrament d'aigua a causa de la falta de llum. A hores d'ara, el govern de la Generalitat vol impulsar un pla per garantir un mínim de 24 hores d'aigua en eventuals apagades o bé en situacions extremes. La comunitat de les 24 hores significaria, en aquest cas, que hi hagi una regulació de les pressions per poder allargar la disponibilitat de l'aigua, així com la utilització de grups electrògens, que van ser la clau fa un any, com a noves infraestructures amb dipòsits d'aigua. Com dèiem, va ser una lliçó de l'apagada. 400.000 persones sense aigua i ara es vol elaborar aquest pla. I quina és la conseqüència econòmica d'aquell dia? Doncs que al cap i a la fi, el cost de l'apagada l'assumim tots i totes a les nostres factures. Les empreses no han rebut ni un sol euro. Bé, ni les empreses ni particulars. Alguns en petits negocis van tenir pèrdues importants. Per exemple, els restaurants. Un any després, ja amb llum, afortunadament, marxem amb un dels restaurants que van tenir conseqüències. Guillem Castro, on ets? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs mira, per parlar de l'apagada de fa tot just un any, estem amb l'Antonio del restaurant Charrito perquè ens expliqui com van viure el local aquell moment. ¿Cómo afectó el apagón al funcionamiento del local?
Hombre, afectó al 90%. Contado que toda la maquinaria, todo lo que es sistema informático, va todo con luz. Entonces, la gente sin dinero, las TPVs para cobrar, es que era, ha sido un caos total, un caos.
¿Y cómo afectó económicamente?
Mira, económicamente nos afectó, contado que trabajamos con cámaras frigoríficas y ha habido comida que hemos tenido que tirarla porque nos enganchó a media mañana, la luz vino a la última hora y hay comida que pues se tuvo que tirar y aquí nadie asume responsabilidades y nosotros los empresarios hasta el día de hoy somos los únicos que hemos tenido que asumir todo esto.
¿En cuánto estimas, si se puede saber, las pérdidas de ese día?
Mira, yo ese día podemos hablar de, a ver, tu cuenta, ya solo en la facturación, el de no poder trabajar, ya hay unas pérdidas grandes, ¿no? Ha habido que pagar al personal igual. Los impuestos son los mismos, los alquileres son los mismos, la comida que tiras, claro, todo esto son costes. Son bastante altos, ¿vale? Los costes.
Pues muchas gracias. Doncs ja ho veu, Sergi, així és com es va viure la gran apagada en un dels locals del centre de Barcelona.
Gràcies, Guillem. Són costes. Són costos. I aquí ningú assumeix cap mena de responsabilitat. Són causes multisectorials. És la resposta que li podem donar al propietari d'aquest restaurant. Bé, amb aquest propietari i a tota la resta d'afectats, que en aquest cas som tots i totes. Però també un any després de la gran apagada, el balanç és clar. Aquella crisi ha reforçat la cultura de la prevenció. Com dèiem, a hores d'ara, doncs, se va també realitzar els 400.000 persones que es van quedar sense aigua i que s'ha de fer aquest pla per impulsar que hi hagi una aigua amb 24 hores de continuïtat. També s'ha de millorar protocols, sistemes de comunicació i plans de contingència, tant en l'àmbit institucional com en el conjunt de la societat. Van fallar els nivells de comunicació perquè no se sabia com comunicar per la falta de llum. Amb tot, Inma Soler, subdirectora de Protecció Civil, que avui ha estat aquí a COPE Catalunya i Andorra, deixa clar que el risc zero, evidentment, mai existeix, però la preparació ha de marcar la diferència.
El risc zero no existeix mai. Allò que puguis tu assegurar que alguna cosa no succeirà en cap cas és impossible, no? I, per tant, doncs hem d'estar preparats perquè això pugui tornar a succeir si és que es dona o es doni d'una altra manera, eh? I per aquest motiu, això ens porta a saber planificar millor com a empresa, com a família, com a país, com a societat. Per què? Perquè una societat més preparada davant de qualsevol risc, que tingui més autosuficiència, que tingui més capacitat d'actuar per ella mateixa, doncs és una societat molt més resilient.
Per aquest motiu, des de Protecció Civil es recomana que a cada llar disposi d'un conjunt bàsic d'elements per poder afrontar amb autonomia les primeres hores d'una crisi. És a dir, Han de tenir preparats documentació, medicació habitual, diners en efectiu, sí, diners en efectiu, que va ser un altre gran problema, una ràdio a piles, llanterna o aigua, entre d'altres elements sempre a la nostra disposició. L'objectiu és senzill però estratègic, guanyar temps fins que torni la normalitat. Ara nosaltres anem ja a la publicitat i després tenim dos temes per endavant. El judici contra la família Pujol, segon dia de declaració del primogènit de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, el Ministeri Fiscal li demana 29 anys de presó, i després la important teràpia per a persones malaltes dels animals, una teràpia senadora. Després de publicitat, en parlem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos, porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y ¡coche seminuevo para casa con Ocasión Plus!
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Viajes El Corte Inglés propone un viaje que redefine lo extraordinario. Egipto. Viajarás por la historia en el Gran Museo y navegando por el Nilo. Y ahora sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de tu viaje. Desde 595 euros y con salidas más cerca de tu ciudad. Consulta condiciones. Reserva tu viaje a Egipto con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segona sessió de l'interrogatori del fiscal Fernando Bermejo a Jordi Pujol Ferrusola, que s'ha centrat en els seus comptes al Principat d'Andorra. Pujol Ferrusola ha explicat el funcionament general dels comptes familiars, Yolanda Bernal.
Jordi Pujol Ferrusola ha assegurat a l'Audiència Nacional que mai va cobrar ni pagar des dels seus comptes andorrans a les seves empreses, IMISA o PMC. Tampoc va fer servir els comptes per facturar els seus serveis a clients com Copisa, Comsa o Isolux. A més, ha negat que cap dels seus comptes tingués relació amb la Generalitat.
Nunca he recibido en Andorra nada de ellos, ni ellos han recibido por mi parte desde Andorra nada de mí. O sea, no ha tenido ninguna relación. Y nunca relaciones con la Generalitat.
El primogènit de l'expresident de la Generalitat ha defensat la seva innocència davant les acusacions de corrupció i ha explicat quina era la seva feina.
Yo hacía básicamente tres cosas. Una era gestionar las láminas, gestionar los títulos, venderlos al vencimiento, recomprar si era necesario o yo consideraba que era interesante, ¿eh? Repartir el dinero que se había, el dinero que salía de ventas que se habían hecho de estas láminas. Esta era una operativa, esta operativa llega básicamente hasta el año 2000.
Jordi Pujol Ferrusola ha dit que la important fortuna que el seu avi havia deixat als seus nets i a la seva nora s'havia invertit en productes financers complexos i a llarg termini a l'estranger. Per això, quan algun d'aquests productes arribava al seu venciment, ell ingressava els diners al compte familiar i a vegades tornava a invertir-los en altres productes.
Gràcies, Yolanda. La declaració de Jordi Pujol Ferrusol és la primera ja dels actuals acusats amb aquest judici contra la família Pujol per presumpta corrupció. El Ministeri Fiscal demana per Jordi Pujol Ferrusola, el primogènic de l'expresident de la Generalitat, la màxima pena de tota la família, en aquest cas amb 29 anys de presó. Recordem que ahir va quedar eximit el president de la Generalitat, expresident Jordi Pujol i Soley, pel seu estat de salut. I la teràpia assistida amb animals, especialment amb cavalls i gossos, és una forma d'intervenció cada vegada més present en hospitals, escoles i centres de salut mental. Consisteix a utilitzar la interacció amb animals entrenats com a suport complementari als tractaments mèdics o psicològics tradicionals. Aquest tipus de teràpia s'apliquen a persones amb discapacitat, a trastorns del desenvolupament o problemes de salut mental, com el TDA, l'autisme o l'ansietat. L'objectiu no és pas substituir la teràpia convencional, sinó potenciar habilitats com la comunicació, la regulació emocional, la concentració o la socialització. Com és aquesta teràpia, Mar Puerto?
Doncs aquesta teràpia consisteix a utilitzar la interacció amb animals entrenats com a suport complementari als tractaments mèdics o psicològics tradicionals. Per exemple, la interacció amb gossos pot reduir l'ansietat, millorar l'estat d'ànim i facilitar l'expressió emocional, ja que el vincle amb l'animal ajuda a crear un entorn més segur i proper. I pel que fa a la teràpia amb cavalls, la quinoteràpia es basa en el moviment del cavall i la interacció amb ell per treballar aspectes físics, cognitius i emocionals. Sovint s'utilitza en persones amb discapacitat motriu o trastorns del neurodesenvolupament, ja que el contacte amb el cavall pot millorar l'equilibri, la coordinació i també la confiança personal. Sobre el tema hem parlat amb Pedro Ferrer, col·laborador de l'Escola de Veterinària d'Avante.
Las terapias van muy bien para cualquier persona que quiera capacitarse o rehabilitarse. Al final hay personas que hemos perdido una capacidad por un accidente, por una enfermedad, por una patología y queremos rehabilitarnos. Y igual que lo hacemos con fisioterapia, psicología, logopedia o terapia ocupacional al uso, hacerlo acompañado de un animal es maravilloso. Y luego cualquier persona que quiera seguir capacitándose, seguir ganando nuevas habilidades, pero es cierto que la mayoría de las personas con las que trabajamos son personas ahora mismo, sobre todo, con personas neurodivergentes, personas con trastorno del espectro autista, personas con TDAH, que suele ser ahora mismo la condición más predominante.
A banda de la teràpia amb gossos i cavalls, Ferrer també explica que hi ha molts més animals aptes per aquest tipus de teràpies, com ara els gats. Justament estan iniciant també un programa de teràpia assistida a través d'una gatera terapèutica.
Nosotros llevamos un programa de terapia assistida por caballos, tenemos un programa de terapia assistida por perros y estamos iniciando unos programas de terapia asistida con gatos. Tenemos una gatera terapéutica que hemos hecho un piloto con la idea de poder extrapolarlo a distintos entornos, pero ahora mismo en nuestras instalaciones tenemos un entorno, una gatera terapéutica.
I aquesta no és l'única novetat, perquè els beneficis són tants que, a més, aquest mes inauguren a l'escola un programa per víctimes de violència sexual.
Y ese programa se hizo un programa cerrado que consta de 10 sesiones. Entonces se hacen 10 sesiones dentro de un complemento de terapéutico que ya hacen estas personas que han sido víctimas de abusos sexuales. Nosotros hacemos un complemento a la terapia que desarrollan en el centro.
Per tant, els estudis i experiències clíniques indiquen que aquestes teràpies poden tenir efectes positius, especialment com a complement d'altres tractaments. Una eina prometedora per millorar el benestar emocional i social de persones i un suport dins d'un abordatge terapèutic ampli.
Gràcies, Mar. I saludem al migdia de Cope Catalunya Andorra la Glòria, que és la mare de la Txell. Glòria, benvinguda, bon dia.
Gràcies, bon dia, bon migdia.
Per cert, la teva filla Txell, quina malaltia té?
Doncs la meva filla Txell té una malaltia ultraminoritària que, bueno, per nom no la coneixereu, perquè al final és, crec, si no recordo malament, ella és la segona en tot Espanya. Té una delecció intersticial del braç llarg del cantó dret del cromosoma número 13, 13Q.
I això què l'impossibilita de fer?
Moltes coses. És a dir, les AVD, les activitats bàsiques de la vida diària, no les pot fer ella sola. El tema és que li costa caminar, no parla, en el seu moment es va quedar cega perquè bueno, li van sortir uns tumors, li van sortir un càncer d'ulls, i cognitivament parlant té un retras madurativ molt important.
On és d'ara la Txell? Quants anys té, Glòria?
18.
18 anys. I ella està realitzant una teràpia, en aquest cas animals, específicament amb cavalls, a la hípica del Delta de Llobregat, al Prat, no? Si no estic mal informat.
Sí.
I què tal l'experiència?
Genial. La veritat és que, bueno, ella ja en feia abans també, o sigui, havien començat amb una altra hípica, però, bueno, la veritat és que és una cosa que podria dir que és necessària. No és que sigui, diguéssim, que perquè li agraden els animals, perquè tal. No, és una activitat que és molt necessària per ells, per tots els beneficis que els hi comporta, tant físicament com emocionalment.
Tu m'has parlat de la situació física i també emocional de la teva filla, la Txell, de 18 anys, aquesta teràpia amb cavalls, i m'has parlat de que li va generar aquesta teràpia. El cavall és un animal poderós, és un animal que, quan el veiem, gairebé té ja un magnetisme propi, no?, per la seva pròpia presència. Aquesta comunicació entre la gineta, en aquest cas la teva filla, i el cavall es nota?
Es nota en tots els aspectes, sobretot només amb l'olor, per exemple, perquè la meva filla, com us he comentat, té un càncer d'ulls, bueno, ha tingut un càncer d'ulls, els hi van haver de nuclear, i només amb l'olor del cavall, o sigui, amb l'olor de l'espai, ella ja és, li canvia la cara, ja és feliç, ja somriu, i ja la incita a caminar. És a dir, que a ella no, li costa molt caminar, ella va normalment en cadira de rodes i fa alguns passets, però només saber que ha d'anar amb els cavalls ja s'incita sola, o sigui, ja es motiva per anar a caminar.
Suposo que s'ha de veure, no? Perquè a vegades explicar-ho ens pot arribar a costar. Parles de l'olor del cavall, que és molt característica, sí. I aquestes coses s'han de veure. Està molt bé explicar-les en paraules, per tenir la seva difusió, però s'ha de veure per creure.
Correcte. A més, també és el que diem, o sigui, quan fas teràpies amb cavalls, no portes una cadira com a tal. Tu, quan vas amb una hípica, veus els ginets que munten amb una cadira, amb una sella. I llavors, però els nanos, no, els nanos van a sobre d'una manta i van directament a sobre el cavall per poder percebre la seva temperatura corporal, per poder relaxar-se la musculatura amb el moviment del cavall, i tot això és el que dius tu, és que si no ho veus...
Perquè la teva filla amb el cavall fa salt, fa trotar, no. És a dir, quina activitat fa?
Ella en principi només fa el caminar, ¿vale? O sigui, no arribem al trot perquè pobreta, entre que no hi veu.
Clar.
I és el que diem, clar, en el cas de la meva filla, per exemple, necessita tenir com a mínim 3 persones al costat. Perquè, clar, sí que és veritat que el cavall li estimula l'estabilitat i l'equilibri. Però, clar, ella, per exemple, per molt que sàpiga que té gent al costat, ella no sap que si cau del cavall l'alçada que té. Saps? Llavors, clar, necessita una mica d'acotació, però, clar, tot i així, els hi dona... Tu puc comparar... Com quan vas a la piscina, que et deixes anar i sembla que estiguis flotant, doncs amb el cavall li passa igual. El cavall i ell és com si es fusionessin.
Sí, el que parlem
el moviment del cavall és el moviment que agafa ella.
Sí, el que parlem anteriorment de la comunicació, no? Cavall-persona. Per cert, la Txell sempre està amb el mateix cavall o va canviant?
Sí, sempre està amb el mateix.
Com es diu?
En el seu cas es diu Buckley, però com és una mica difícil de dir, li diem Pony.
Pony, molt bé. Glòria, escoltar la teva veu, amb la naturalitat que ens estàs explicant la teva situació personal, és també una lliçó de vida. A banda de la teràpia de cavalls, que és una vegada per setmana, no? Una hora per setmana, per les dificultats afegides que també has explicat, però és una teràpia de vida, és una lliçó, Glòria, escoltar la teva veu.
Gràcies.
Gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra. I quina recomanació faries respecte doncs, a persones que s'estan escoltant i que a vegades poden tenir doncs, algunes dificultats, ja no parlem, evidentment, de quines, respecte a la seva interacció amb animals?
Que no s'ho pensin dues vegades, perquè es sorprendrien molt, perquè al final el que diem és que perquè els animals al final no jutgen a ningú. Llavors, el que deies tu de la comunicació entre l'animal i l'usuari, en aquest cas, és que és una meravella, perquè els hi canvia totalment la percepció del món. Quan estan junts, com t'ho explico? Quan estan junts, vull dir, no sents ni tu com a família que ho veus des de fora i que ho vius des de fora, ni ells quan estan allà amb els animals, no se senten... diguéssim, no se senten exclosos de la societat.
Glòria, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
I res, sempre ho dic, amb 9 minuts arriba Esports Cope amb Joan Batllori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Me parles una mica del menú d'avui i crec que també començarem parlant de l'Espanyol, que ahir empat davant del Llevant. No acaba d'assegurar la permanència, Joan.
Sí, empat a 0. D'entrada diríem que no és un bon resultat perquè ahir l'objectiu era guanyar-li al Llevant, que és el penúltim classificat de primera per apropar-se ja pràcticament de forma matemàtica a la salvació. L'Espanyol només va aconseguir sumar un punt, però veient com va anar el partit, sobretot en el tram final, al final arribes a la conclusió de que l'empat segurament és un bon resultat per l'Espanyol, que ara mateix ocupa la 13a plaça, 5 per sobre del descens, amb 15 punts encara per disputar-se. Propera cita per l'Espanyol, Espanyol-Reial Madrid, aquest diumenge també a l'estadi de Cornellà al Prat. Al Barça, l'Helena Condis ens portarà informació sobre l'estat físic de Lamine Yamal i quins plans hi ha amb ell de cara al seu retorn a l'activitat, que serà ja de cara al Mundial d'aquest proper estiu amb la selecció espanyola. A la Lliga de Campions avui tenim el partit d'anada de la primera semifinal. És un autèntic partidàs entre el PSG de Luis Enrique i el Bayern de Múnich. Demà, Atlètic de Madrid-Arsenal. Parlarem també d'una molt bona notícia pel futbol català que hem conegut a les últimes hores, sobretot per l'Europa i pel Sant Andreu. L'Ajuntament de Barcelona instal·larà gespa natural tant al Nou Sardenya com al Narcís Sala de cara a la propera temporada. Així que l'Europa podrà tornar a casa. Veurem si per seguir jugant a primera federació, perquè té opcions encara de pujar a segona, el Sant Andreu sí que podrà jugar a la primera federació també al seu estadi. I en bàsquet, lamentar la mort de Moncho Monsalve, als 81 anys, llegenda del bàsquet espanyol, com a jugador del Real Madrid i com a entrenador, va entrenar entre molts altres equips a casa nostra, el Barça i el CB l'Hospitalet.
Un mític, Moncho Monsalve.
Sí, senyor.
Estarem molt atents. D'aquí 9 minuts, el micròfon blau és teu, Joan.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Arriba Línia Cope a les 3, l'inici de la tarda amb Pilar García Muñiz, a 3:05, Esports Cope amb Joan Batllori.